Bé, per parlar-ne ens acompanya i li agraïm molt que estigui aquí amb nosaltres. Bé, una persona que no cal dir que de cine en sap molt. Crec que no hi era aquell dia, el 21 de setembre del 53.
Quina cara que acaba de posar, Ferran.
Home, dic que crec perquè no se sap mai. Igual com anem petit podia ser-hi.
Com anem petit va estar un dia al Coliseum veient Bienvenido Mr. Marshall al costat del seu
pare. Ah, tu eres d'aquells que tenies el momento psicológico.
Tenia el momento psicológico perquè jo era ja molt intuïtiu i vaig veure que aquella pel·lícula trencava motllos.
Bé, no hem dit el nom, però ja no cal ni que ho diguem, perquè la gent perfectament reconeix la veu d'en Jaume Figueres, que ha tingut la gentilesa d'acompanyar-nos avui a fer memòria sobre aquell any 1953 i sobre aquell 21 de setembre que naixia el Festival de Cinema de Sant Sebastià.
I sobre els 50 anys del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, no?
Sí, però de veritat que jo era molt petit quan vaig anar a veure Bienvenido Mr. Marshall al Coliseum i no tenia ni edat, ni facultats, ni possibilitats d'anar a un festival internacional de cinema i vaig anar molts anys més tard.
Tu ets un bon estudiós, de tota manera, i segur que aquelles primeres edicions del festival les has situat, no?, en el que van representar per al cinema espanyol.
Sí, però el que més s'ha vantat amb el temps és que realment va ser una iniciativa d'aquests comerciants de Sant Sebastià, no tenia ni la menor idea. Me l'he assabentat ara, quan s'han celebrat els 50 anys del festival, que alguns supervivents van aparèixer a l'escenari del Cursal recordant, però en aquell moment el Festival de Sant Sebastià era un festival carrincló, on es passaven pel·lícules del Rafael Gil, com La Guerra de Dios, per exemple. Aleshores, jo crec que encara que un tingués una cinefilia incipient, es considerava que el Festival de Sant Sebastià era un festival carca.
En tot cas, i si us sembla, per situar-nos, ens hem posat en contacte amb una persona que ens explica que sí que hi va estar, que recorda de la primera edició i que ha fet un llibre que es diu 50 anys de rodatge, on ens explica la trajectòria del Festival de Cinema de Sant Sebastià. No?
Com podia estar l'any 53?
No, que sí que recorda coses que ha llegit.
Que li han explicat, però vivències personals, res.
No,
eh? Efectivament. Si és la persona que jo m'imagino.
Que és Santiago Galán. Li hem preguntat ell que ens expliqui d'on va sorgir la idea del festival. En tot cas, ell ho ha treballat aferrissadament. Bé combatiu, el Jaume Figueres, t'has fixat, Ferran?
Sí, perquè trobo que adjudiqueu unes edats imaginàries al personal.
Tot això és per l'edat.
Sí, bé coqueto.
No, que no correspon. Demanar-me record del 1953 del festival és quasi una afrenta personal.
El record li hem demanat al Diego Galán i a tu et demanarem els teus records sobre els molts anys que hi vas assistir. Diego Galán, d'on va sorgir la idea de crear aquest festival?
Parece que la idea era la de prolongar la estación de verano, la estación de turismo, con algún estímulo para que los turistas permanecieran allí o vinieran. Y a aquellos 10 comerciantes de nuestra tierra se les ocurrió que la idea de un festival de cine era un buen motivo. Y así fue como surgió en el año 53, de una manera un poco modesta, puesto que se trató solo de una semana de cine español, o por lo menos el cine español era el único que estaba a concurso.
Li hem preguntat també què ens pot explicar de la primera edició de l'any 53. I ell, que no és tan coqueto com el senyor Figueres, ens ha dit això.
Fue, ya digo, una semana de cine español, pero sobre todo llena de atracciones suplementarias, es decir, corridas de toros, desfiles de modelos, fiestas flamencas, incluso una misa oficial del festival a la que iban las vedetes del cine español de la época, que casi todas eran folclóricas, aunque bien es verdad que la película, una de las películas que ganó en la competición fue Hay un camino a la derecha, y Paco Rabal y Julita Martínez, que fueron sus intérpretes, fueron los que recibieron el premio de interpretación la primera vez que se dio, ¿no?
Hay un camino a la derecha y al Paco Rabal reben un premi.
I la Julita Martínez, que és la supervivent de la pel·lícula, que va estar present en aquest homenatge que van fer totes les figures del cinema espanyol premiades al llarg dels anys. Uh-huh. I Julita Martínez, que és catalana, potser no ha tingut amb el temps el reconeixement que es mereixia perquè ha estat una actriu fantàstica en el món del cine, del teatre i en el doblatge, que feia una de les xiques d'oro.
Veu, senyor Figueres, com vostè té una ciència...
Ara ja estic motivat.
Bé, hem seguit parlant amb el Diego Galán, sí, i li hem demanat que ens parli d'alguns actors i algunes anècdotes sobre aquest festival.
Para mí fue Bette Davis en el año 89 quien una huella más profunda o más seria me dejó y nos dejó a todos los que entonces trabajábamos en el festival por su entereza, por su porte, por su leyenda, por su sentido del espectáculo, por su profesionalidad y claro también por el hecho de que murió bueno, dos semanas después de recibir el premio, ella ya vino a San Sebastián con, pues, prácticamente condenada a muerte, y a pesar de eso la anciana tuvo la entereza de cumplir todo el protocolo.
Aquesta també ha sigut una de les llegendes del festival, no? Que s'ha parlat de que alguna gent que ha passat pel festival, poc temps després...
En el cas de Bette Davis, com diu el Diego, realment estava marcada ja una mica l'etapa final de la Bette Davis, i malgrat tot fumava, i fumava moltíssim. Jo li vaig preguntar si fumar l'havia ajudat d'alguna manera a crear personatges en les seves pel·lícules, perquè ella fumava molt en cinema. Uh-huh. I ella m'ha dit, sí, excepte quan vaig fer el paper d'Isabel I, la reina verge.
Aleshores no la va ajudar.
No la van deixar fumar.
No la van deixar.
Començant pel principi, de tota manera, tu has dit, i ho has dit molt contundentment, i segur que era així, pel que ens explicava ara el Diego Galán, no? Toros, desfiles de modelos, en fi, una mica molt de folclorisme, devia ser, tu has dit, un festival carca. Suposo que és el que es correspon en el propi objecte inicial del festival, no? Que era allargar una mica la temporada d'estiu, no?
Home, ens amb un objectiu perfectament legítim. El que passa que aquestes imatges que el Diego ha recuperat visualment, jo també les he recuperades perquè vaig intervenir en la creació d'aquesta exposició fotogràfica que es va fer a Sant Sebastià, que es va veure a Madrid, recentment també a Barcelona, i aleshores veies realment una mica aquesta desfilada de folklòriques, aquesta mena de connivència entre els governadors civils, els alcaldes de l'època i la gent convidada del festival, i donava una mica aquesta sensació que tant podien fer un concurs de tiro de pitxón com la missa, com de passar d'ensenyar una pel·lícula.
Amb tot, veig pel que ens explicava ara que, bueno, els actors i les actrius del moment s'hi juguen. Suposo que des de dintre del sector es devia pensar que, bueno, més valia apuntar-s'hi d'alguna manera i donar el primer suport amb això, no?
Bueno, s'apuntava al Festival de Sant Sebastià com a la granja cantada davant de doña Carmen Polo.
El que toqués. La reconversió, el canvi, el salt, aproximadament en 15 anys es va produir.
Jo el salt qualitatiu de pel·lícules el vaig viure no com a professional del periodisme, sinó de la indústria cinematogràfica, perquè jo treballava a la CB Films als anys 60 i tants, i vaig haver d'anar a fer els parabiens d'algunes actrius que venien aquí, per exemple, la guanyada François d'Orléac, germana de Catherine Deneuve, la Eleanor Parker, o, per exemple, estar present en la promoció d'una estupenda pel·lícula, que era La tia Tula, mm-hmm. amb la presència de tot l'equip de la pel·lícula, i també presentat, recordo perfectament, l'equip per en Mario Cabré, que tenia una virtut, ara és una mica còmica recordar-la, que era fer preguntes que es podien contestar només amb monosíl·labs, i per tant, aleshores, senyor Carlos Estrada, ¿es usted la primera vez que viene a San Sebastián? Sí. Muchas gracias, señor Estrada. Señora Aurora Bautista, ¿ha interpretado usted a gusto el personaje de la tía Tula? Sí. Muchas gracias, señora Bautista. És un record que tinc perquè creava una mica d'humor subterrani a la sala.
Deies, situaves el canvi, doncs, en els anys 60, en el moment?
És que el canvi era el producte de les collites cinematogràfiques de l'any, quan el festival, evidentment, era un festival internacional i ja no només de cinema espanyol, no? Jo canvi, diria que potser quan, després de l'època del Echarri o del Luis Gasca com a director, és quan més es va apreciar el canvi amb directors com el Manuel Pérez Estremera o el Diego Galán ja, no?
Mm-hmm. El propi Diego Galán, que deixeu-me ja acabar, ha estat director durant molts anys i li hem preguntat, no podíem deixar de fer-ho, que ens expliqués alguna de les moltes anècdotes del festival.
William Dafoe, que vino a presentar La última tentación de Cristo, y en San Sebastián, en medio de la bahía, en el Monte Ulía, pues hay un Cristo grande, no tanto como el del Corcovado de Río de Janeiro, pero sí, es una escultura enorme de un Cristo, y William Dafoe creyó que aquello se había puesto es profeso para promocionar su película, de Martin Scorsese, y por supuesto consideró que ese festival era el mejor del mundo, que era el que mejor promocionaba las películas. Pero bueno, hablar de anécdotas así de sopetón, pues es complicado, ¿no?
Pues claro, ningú li va explicar que allò ja estava allà.
Que jo estava allà. Tot, el senyor William Dafoe, com altres personatges que van als festivals, a vegades perden una mica el control en festes nocturnes, no?